I per allò de la pandèmia i d'aquest repunt de casos i de la Covid que ens està fent passar un any difícil, doncs aquesta entrevista serà també telemàtica. Ja la tenim connectada a l'altra banda de la pantalla. Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges, molt bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Com, salvada de moment, allunyada de la Covid?
De moment, sí.
Està sent una mica com un joc d'obstacles, això de la pandèmia. Entenc que també per l'alcaldessa, no? A nivell de gestió també, realment ha complicat molt, molt la cosa també aquest darrer any.
Realment, sí. Ara tots esperem que això sigui l'última pujada aquesta, però sí. També és cert que cada vegada estem més adaptats, no? Tots plegats en sabem més, vosaltres mateixos també de cop i volta us heu rearmat i heu dit tornem a fer teletreball, a fer-ho tot telemàticament i tots hem de fer el mateix, no? Nosaltres, comissions informatives, plens, no sé què, ja hem tingut que canviar tot ràpidament, cosa que al principi era diferent, però és cert que ara la cosa torna a estar complicada i per tant ens hem de tornar a tancar, almenys per un temps, i esperant que tot acabi aviat.
Qui li anava a dir el juliol del 2019, quan es proclamava alcaldessa, que seria l'alcaldessa de la pandèmia?
No, ningú diria, suposo. Suposo que ningú diria, però bé, ens ha tocat afrontar aquests moments i en fi, s'han d'afrontar de cara. Escolta'm, i jo és el que dic, tots aquests problemes també moltes vegades són oportunitats, no? Oportunitats de fer canvis, oportunitats d'aprendre, i penso que hem de veure aquesta part, no? Positiva, diguem, dins de tot, de l'aprenentatge, de l'adaptació, de la solidaritat, de totes aquelles coses bones que també han sorgit arrel de la pandèmia.
Uh-huh. I de fet, i de projectes i de temes que estan succeint i que estan passant i dels que ara parlarem, perquè es tanca un any aquest 2021 amb un pressupost aprovat fa no res, el passat dia 20 de desembre, 52.800.000 euros, amb tres eixos principals: el suport a les persones, la sostenibilitat, l'espai públic, també amb un darrer ple amb una nova ordenança de platges, amb aquest nou pla d'usos de platges que ara està pendent, que hi haurà ple el dia 4 de gener. No sé si té la sensació que acaba l'any amb els deures fets.
Sí, nosaltres sí, el que tenim clar és que, tot i la pandèmia, doncs no s'ha aturat res, no? Al contrari, diríem, no? Hem continuat amb tots els projectes que teníem. És cert que alguns, evidentment, per raons a vegades de pressupostàries o per, sobretot per raons de la Covid, no? Potser no s'han pogut finalitzar, però tot i així, jo crec que sí que hem complert molt. Jo vaig repassant contínuament el pla de mandat i realment s'ha complert pràcticament amb tot el que anàvem dient, i penso que això és important. Deixa'm ressaltar una cosa que penso que és molt important del pressupost, que és el fet que s'hagi aprovat amb aquest consens, no? Jo des del primer moment, gràcies també a la regidora Almirall, a la Carme Almirall, que ella ha fet un treball sobretot de parlar amb tots els partits, però sí que des d'aquí voldria agrair a Junts per Sitges que es va abstenir i han estat molt a sobre del pressupost per fer les millores que ells creien convenients, i també al regidor Ignasi Rubí, que va donar el vot positiu i que s'ha treballat moltíssim també perquè ha fet moltes reunions amb nosaltres. Penso que és important que, tot i tenir una majoria, per tant, que ho teníem guanyat, diem, tot i així hem pogut fer aquest consens amb dos partits més, i això penso que és important perquè al final és important per tots els sitgetans, perquè és un pressupost per tots i totes. I els partits, malgrat hi ha coses que no els agraden, segur, perquè evidentment tenim les nostres diferències, però en allò que ens hi podem trobar penso que és molt important que això ho posem en valor.
Què hem d'esperar els sitgetans aquest pressupost de cara a l'any vinent?
Aquest pressupost, com molt bé has dit tu, que és un pressupost en tres eixos, és un pressupost que encara es manté tot el tema de les ajudes, perquè evidentment a la vista està com estem tu i jo ara, no? Que la Covid encara està present i encara hi ha molta gent que necessita ajuda, la gent i les empreses. Nosaltres seguirem donant totes les ajudes possibles, que sempre ho diem, tant de bo poguéssim donar-ne més. però nosaltres, evidentment, com a institució municipal tenim les nostres limitacions, però sí que hem posat molts diners i molts recursos humans per donar ajudes a la gent i a les empreses. Això pensem que és importantíssim. Després, l'altre factor que nosaltres també hem destacat, tot l'àmbit de la sostenibilitat, totes les ajudes a tot el que es pugui fer en l'àmbit verd i en l'àmbit de la sostenibilitat. A part d'accions, no? Com són els nous punts de recàrrega, a les instal·lacions municipals, intentar posar cada vegada més energies sostenibles, tot el que és a l'àmbit de la sostenibilitat pensem que és molt important, i després tot el que és a la via pública, que pensem que hi havia un dèficit d'anys de tractar millor la via pública, és a dir, tot el tema de l'enjardinament, de les voreres, dels carrers, de totes aquelles coses que a vegades és el que més veiem al dia a dia, però que són petites coses, però que a la llarga són grans coses, perquè és la nostra casa, diguem, no? La casa de tots els sitgetans, que la volem neta, arreglada i bonica. Per tant, penso que el carrer és molt important. Sense oblidar les inversions, perquè nosaltres estem en un procés que vam fer l'any passat de posar un molt important romanent i, per tant, estem amb moltes inversions fortes, com pot ser la reparació de les voreres de Terramar o Vinyet. Això, evidentment, doncs, segueix endavant. La depuradora de Garraf, que ara s'acaba. Tot això es continua, però després hi ha nous projectes, noves inversions, com és el projecte d'una nova escola de música, el projecte del nou camp de futbol d'Aiguadols, que també es fa a Pinsbens. És a dir, també hi ha inversions noves, no? Les que estan en curs i les noves inversions.
Tot això ho veurem, haurà d'anar passant, succeint el 2022, i un altre punt que segur també serà protagonista l'any vinent, com ho està sent ara aquest any, són les platges. Si li sembla, anem a parlar de les platges. El 22 de desembre es va aprovar aquella nova ordenança de platges que d'alguna manera prohibirà el fer foc a les platges, proposa també que siguin lliure de fum, regularà també els casaments i tot això en el mar com un escenari on també hi ha aquest pla d'usos proposat pel govern, que ara entenc que ja hi ha les al·legacions, que la setmana, el dia 4 de gener, ja que hi haurà aquest ple al respecte. Què n'espera l'alcaldessa que passi el 2022 amb les platges de Sitges? I no sé si hi ha hagut més converses des que hem entrat en aquest període d'al·legacions i s'han presentat les al·legacions, si hi ha hagut alguna conversa més amb el sector.
Doncs, evidentment, les platges de Sitges, com veus, és un element molt important per Sitges. Evidentment, som una vila marinera i, per tant, som una vila de mar. I cal estar al dia i cal adaptar-se al que passa, cal afrontar els canvis. I, com veus, són diversos canvis o diverses accions. El tema de l'ordenança, això n'hi ha hagut sempre. Ja n'hi havia una ordenança, però, evidentment, cal anar-la modificant i cal anar-la adaptant. Coses tan bàsiques com pot ser que no es permeti acampar per dormir a la platja, doncs, evidentment, ha d'estar regulat. I això és el que diu la regulança de platges, o no fer foc. O, per exemple, nosaltres en l'àmbit turístic cada vegada ens demanen més fer casaments a les platges. Doncs ara, gràcies a l'ordenança, es pot regular, perquè no estava regulat correctament. Per tant, una cosa és l'ordenança de les platges i una altra és tot l'àmbit econòmic de les platges, que és el que afecta al pla d'usos i a les noves concessions. Nosaltres tenim clar que les platges, evidentment, també, com no, és un atractiu natural que tenim, igual que pot ser el Parc del Garraf o igual que pot ser el nostre patrimoni, vull dir, és un atractiu importantíssim que tenim, i per tant hi ha tota la part ambiental que l'hem de tenir molta cura, l'hem de cuidar i preservar sobretot, però després hi ha tot l'àmbit econòmic. L'àmbit econòmic, com bé s'ha dit, ara va acabar el pla d'usos, per tant era una oportunitat, anem a fer un nou pla d'usos, s'acaben també les concessions, hem de fer unes noves concessions, vull dir, ha estat tot un cúmul de coincidències que s'han acabat, però jo segueixo repetint que és una molt bona oportunitat per fer unes platges més sostenibles, amb més qualitat, més atractives, més competitives sobretot, és a dir, crec que és un bon moment. Alguns han dit, és que fa com a 30 anys que hi havia aquests plans d'usos. Doncs segurament, evidentment, que ha de canviar. Han de canviar algunes coses i seran per millorar, seguríssim. Vull dir, nosaltres ara s'han presentat al·legacions, les hem respost totes. Algunes s'han estimat, unes altres no, però, per exemple, s'han estimat al·legacions que et deien...
Quantes al·legacions s'han presentat?
Perdó?
Quantes al·legacions s'han presentat?
A veure, és que hi ha algunes que són repetides, però crec que han estat... ara no recordo molt bé, unes unes 12, entre 12 o 14 aproximadament.
D'acord.
Perquè hi ha des de l'Associació de Platges, evidentment, a particulars, als agents també de mediambientalistes, és a dir, hi ha de diversos llocs, no? Uh-huh. Però, per exemple, hi havia al·legacions que deien, doncs, no sé, en algun lloc aquest lavabo que estigui més allà o que hi hagi dos o que hi hagi... I que, doncs sí, s'ha estudiat, s'ha mirat i s'ha acceptat.
Alcaldessa, alcaldessa, perdonin que l'interrompi un moment. No sé si d'un culleret hi ha alguna cosa que està picant amb el micròfon i que fa un petit sorollet. No sé si és un culleret o que pica amb la taula, amb alguna cosa va picant el micròfon. A veure si podem...
Se sóc jo les mans.
Doncs vinga, a veure si ho solucionem.
Sóc jo que gesticulo molt, possiblement.
Cap problema, cap problema, tot sigui això. Disculpi, que l'he tallat. Que estava parlant d'aquestes només... al·legacions que havien estat a diferents tipologies, eh?
Exacte, i que el que dic és s'han estimat i desestimat. Evidentment, les que s'han desestimat són aquelles que eren molt generals, que deien tornem al pla d'usos d'abans, s'ha d'anul·lar tot i tornem-lo a fer. Clar, evidentment, aquestes s'han desestimat perquè no era el propòsit ni l'objectiu.
Per tant, el que hem de, d'alguna manera, assumir els sitgetans és que l'any que ve, és a dir, hi haurà canvis a les platges de Sitges? És a dir, hem d'assumir que hi haurà canvis? Hem d'assumir aquests canvis? Que no continuarem com hem continuat els darrers 30 anys? Que hi haurà canvis? Això ho hem d'assumir?
A veure, canvis hi hauran, però potser no seran tan radicals com alguns a vegades s'ha dit, perquè hi haurà servei a totes les platges, hi haurà guinguetes a totes les platges hi haurà gandules, hi haurà serveis esportius. El que passa és que segurament seran diferents. Canviarà la fesomia, perquè ja no seran la mateixa tipologia de caseta, diguem, això canviarà. N'hi hauran algunes menys, perquè
hi haurà casetes
platja...
iguales a tot arreu, com per exemple està passant en altres costes, és a dir, la idea és homogeneïtzar d'alguna manera aquesta imatge?
La idea és, exacte, homogeneïtzar, però també perquè va molt dirigit per la Generalitat, que et demana les mesures, les no sé què, clar, t'indiquen tant que al final ho has de fer bastant igual, però sí que a nosaltres també ens agrada que cada guingueta tingui la seva característica especial. Per tant, sí que donarem una mica de llibertat en el sentit de dir que si n'hi ha una que el seu color corporatiu és el verd, doncs que posi més verd o més vermell o el que calgui. Però en general seran totes més semblants. Jo crec que serà més que res la fesomia, el paisatge una mica que canviarà, el servei, la qualitat, tot això, doncs esperem que no, que sigui bona, que segueixi sent bona, com molt bon servei que han donat moltes guinguetes durant molts anys. N'hi haurà molt més servei de restauració, perquè ho hem dit, ara es donarà l'oportunitat de que a tot arreu es pugui fer restauració. Per tant, entenem que ha de ser una bona oportunitat i que serà un bon paisatge mariner, diguem.
Ha tingut més converses amb el sector al llarg de tot aquest procés i en aquest darrer temps del procés, en aquest període de presentació d'al·legacions, no sé si ha tornat a parlar amb el sector, hi ha hagut noves converses o ja no servien de gaire, diguéssim?
No, ens hem anat trobant informalment amb sopars o amb trobades que hem fet. És cert, ens hem anat trobant i, evidentment, cada vegada que ens hem trobat ha sortit el tema, no? Jo sempre, és evident, alguns els sectors de la platja, sobretot l'associació, té clar que aquest no és el seu pla d'usos. Ells preferirien un pla d'usos igual, però nosaltres insistim en que aquest pla d'usos havia de canviar, que fins i tot la Generalitat sempre ens ha dit que no autoritzarien mai un pla d'usos com el que hi havia perquè creien que hi havia una sobreexplotació a les platges de Sitges i, per tant, penso bé, que és aquesta entesa que al final, d'una manera o altra, arribarà. Jo tant de vols animo a tots i sí que individualment, sí que evidentment, algunes platges sí que s'han posat en contacte amb nosaltres perquè volen presentar-se, tenen ganes de presentar-se, tenen ganes de fer un bon projecte, també hi ha gent molt animada per fer coses noves i, per tant, jo crec que en aquest sentit sí que hem anat constatant, no?, per una banda l'associació, però per una altra banda els explotadors particulars, diguem, no?, que aquests sí que han contactat.
Li pregunto perquè fins a quin punt aquests canvis, que és evident que es produiran, perquè hi ha un nou pla d'usos i es produiran els canvis, veurem com seran i si seran tant com diuen uns o tan poc com poden dir uns altres, però no sé de quina manera s'ha d'intentar que aquests canvis no afectin a la relació entre la institució, l'Ajuntament en aquest cas, i el sector, no?, en aquest cas l'Associació de Platges, no?, que no afecti, que aquesta relació continuï sent i pugui ser una relació fluida, que entenc que això és positiu, no?, sempre pel municipi i més enllà pel negoci, òbviament.
Sí, evidentment. A més, amb l'Associació de Platges sempre ho dèiem, que era molt més fàcil tenir un interlocutor, com era l'associació, que no tenir 20 o 21, com ara podrà ser. Però jo també els encoratjo. Si quan surtin les concessions, un cop estigui la licitació feta i adjudicada, ells volen constituir-se en una associació, nosaltres estarem contents i agraïts perquè sempre una associació és més forta, és veritat, i la interlocució és molt més fàcil moltes vegades i ells també saben que poden aconseguir molt més siguent una associació, no?, que no anant un per un de manera individual. Per tant, per nosaltres, tant de bo, quan estigui tot licitat i tot autoritzat, doncs ells facin una associació i que les relacions, tant de bo, siguin bones, evidentment.
I les relacions amb l'altra part del gremi, diguem, d'hostaleria, perquè d'alguna manera ells també en formen part, amb hostaleria i restauració, com van, alcaldessa? Perquè aquest any ha estat també un any molt dur per a aquest sector, no? I òbviament això també entenc que afecta les relacions amb la institució del gremi, en aquest cas amb l'Ajuntament. És veritat que estan patint moltíssim, com molta altra gent i com molts altres sectors, però en aquest cas hi ha Sitges que viu del turisme, no? Doncs ho posen molt de manifest. Com van aquestes relacions?
Bé, doncs, com bé dius tu, és un sector que ha patit molt, és cert, contínuament. Ara mateix tenien uns caps d'anys i unes festes organitzades i han vingut unes restriccions i pots imaginar-te que aquesta gent, amb el menjar segurament a la nevera, amb reserves a tot arreu, cancel·lant reserves, pots comptar gent potser que ja va avançar uns diners que els has de retornar, en fi, tot això complica moltíssim la vida amb els negocis, ho sé perfectament. Per tant, són moments molt complicats, és veritat, però el que sí sempre he dit jo, que penso i he destacat, és que l'Ajuntament mai els ha donat l'esquena, sempre hem estat allà. Nosaltres hem donat moltíssimes ajudes al sector econòmic i, evidentment, el sector econòmic més important és el turisme. Per tant, les ajudes han anat directes, sobretot, a restauració, perquè és normal, no? És el negoci on hi ha més gent. I jo com a alcaldessa sempre hi he estat arreu on m'han demanat. De fet, fa dos dies vaig estar a la cloenda del Sunway al Chess Festival, el torneig que es fa d'escacs.
Sí, d'escacs.
Entregant premis, vull dir, sempre que em demanen de ser-hi, a on sigui, sempre hi estic. Sempre que vaig arreu parlo de les bonances de Sitges com a destinació turística. Vull dir, jo penso que nosaltres mai els hem donat l'esquena, sempre estem allà al costat i ho seguirem estant. Ens enfadem més o menys, jo ho seguiré estant perquè jo sóc una defensora del turisme de Sitges, sóc una defensora de Sitges a tot arreu, ho sé i sóc plenament conscient que són moments molt difícils i molt complicats i per això estem al seu costat i estem al costat tant en l'àmbit econòmic, dins de les nostres possibilitats, jo sempre ho he dit, com en l'àmbit personal, perquè nosaltres estem allà on cal.
Clar, és veritat que són restriccions que en aquest cas no venen marcades per l'Ajuntament, sinó que venen marcades per Generalitat, per Salut, en aquest cas en moltes ocasions. Jo no sé fins a quin punt l'Ajuntament pot fer encara més o pot fer més, és a dir, no sé si quin és el paper una mica de l'Ajuntament. El paper de l'Ajuntament és demanar a Generalitat que afluixi una mica cap a aquest sector, o és a dir, fer una mica d'intermediari.
Sí, a veure, nosaltres durant l'estiu vam demanar, i al principi, ja no, potser no ens en recordem, però quan hi havia tot allò de les fases, fase 1, fase 2,
sí.
I en aquell moment vaig discutir-me moltíssim perquè nosaltres ens deixessin obrir més, que no ens quedéssim tancats els caps de setmana. Vull dir, sempre hem estat defensant-ho i, per altra banda, sempre hem fet una mica les contrapropostes intentant ajudar el sector, com per exemple deixar l'oci nocturn que pugui obrir com a bar quan tancaven els bars musicals, ampliant les terrasses, quan els aforaments eren limitats, com ara. És a dir, hem intentat, allà on hem pogut nosaltres, doncs, fer la contraproposta per poder-ho millorar. Ara, evidentment, ha estat molt complicat.
Que aquesta ampliació de les terrasses també n'haurem de parlar, veurem si quedarà passada la pandèmia o no, perquè això també genera, entenc, molta discrepància, no? És a dir, ha estat potser algun petit salvador per molts establiments, no? El fet de poder ampliar les seves terrasses, però això també és veritat que ha disminuït els carrers, l'espai de carrer per on passen els vianants, i ara queda el dubte de què passarà això, com es regularà això, quan ja has concedit aquest espai al local, se li podran retirar i es podran recuperar carrers pels vianants o no, com s'estudiarà, no sé si està previst això també.
Mira, això és un exemple, una altra vegada, d'aquesta feina que tenim contínuament d'adaptar-nos a les situacions. Nosaltres teníem claríssim que a finals d'aquest any es derogués, diguem, aquesta excepcionalitat de deixar ampliar les terrasses per tornar a la normalitat, és a dir, aquelles terrasses que sempre han estat, segons l'ordenança, el lloc que ocupen, que tornin al seu lloc, i aquelles que no tenien, que les demanin, i en el benentès que es puguin donar, es donarien. Ara és cert que ha tornat a venir unes restriccions i per això nosaltres, precisament, hem dit que allarguem unes setmanes encara més aquesta derogació, però sí que nosaltres, en principi, finals de gener, febrer màxim, sí que això ho voldríem tancar, més que res perquè ho volem ordenar, perquè és cert que la gran majoria s'ha comportat i no hi ha hagut problemes, però sempre hi ha excepcions de que al final no deixen passar pel carrer, la gent també té moltes dificultats per caminar i això s'ha de controlar, evidentment. Per tant, nosaltres, entre gener i febrer màxim, ha de tornar a la normalitat, perquè així ho vam dir i així ho farem. Ara, és veritat que justament aquestes festes, com ha tornat a passar aquesta restricció, hem deixat encara unes setmanes.
Vinga, canviem de tema. Anem pel tema que no sé si serà la gran alegria del 2022, que són els pisos de protecció oficial. Perquè recordem, al març del 2020 va haver un ple sobre el tema, al febrer del 21 van més o menys començar les obres, a l'octubre del 21 va haver aquella visita amb els pisos que ja van poder començar a veure una mica com eren els acabats i com quedaria, és a dir, una mica la forma, i la previsió és que al mitjans del 2022, és a dir, ja d'aquí pocs mesets d'alguna manera, s'entregarà aquests primers 43 pisos allà a la plana i en breu, és a dir, de manera més o menys continuada, continuen entregant-se pisos. D'alguna manera, aquesta construcció i tot aquest procés dels pisos de protecció oficial que ha dut a terme l'Ajuntament ensenya que si hi ha voluntat, les coses es fan en la política. I ho dic perquè realment, ara deia els terminis, en 2 anys... s'haurà presentat el projecte i s'hauran entregat pisos ja.
Sí, nosaltres sempre ho vam dir. Crec que quan vam entrar al govern era una prioritat. L'habitatge era una prioritat perquè sabem que és un problema, sí, ja és un problema gran, que té moltes conseqüències i molts efectes col·laterals, no? No només la gent jove que ha de marxar, sinó problemes amb gent gran que es queda sense habitatge perquè el lloguer li puja molt, famílies amb nens que no tenen una llar i han de marxar. És a dir, és un problema tan gran i tan global que per nosaltres era bàsic. Des de l'inici vam dir els habitatges és una de les prioritats màximes que tindrà aquest govern. Per tant, nosaltres, en aquest sentit, és veritat que hem estat moltíssima sobre, tant des de la regidoria, evidentment, com els tècnics que han estat treballant només quasi per aquest tema, que a vegades et sap greu una mica abandonar altres temes, però és que aquest era molt prioritari per nosaltres, però penso que ara, com tu dius, és la bona notícia que tindrem, no? Aquest 2022 podrem entregar 2 fases, que són 105 habitatges, i el 2023 la resta. En total seran 175 habitatges. Què representa això per Sitges? Sitges té aproximadament uns 17.000, 18.000 habitatges. És molt poc encara, és molt poc, perquè nosaltres hauríem de... El nostre objectiu hauria de ser gairebé un 15%, que és el que diu Europa, que en una població ha d'haver un 15% d'habitatge social. Imagineu com estem a un 1%. Ens falta moltíssim camí encara per recórrer. Però penso que aquest és el camí. O sigui, no aturar-se. 2023, 2024, 2025, cada any s'haurien d'anar fent promocions d'habitatge de lloguer o, quan la cosa ja estigui més regularitzada, fins i tot de compra, perquè també la gent ha de poder comprar. Els que no tenen tantes possibilitats o tants diners també hauríem de poder comprar habitatge social. Per tant, això per nosaltres és una prioritat i que no s'ha d'aturar amb anys, anys, anys per revertir les polítiques que s'han fet, que precisament eren al revés, no? Que no s'havien fet, no, d'habitatge social.
I no sé si es pot traslladar a aquesta manera de fer, d'alguna manera, aquesta voluntat duta a terme, no? Que ha estat, a més, en un període curt de temps, tenint en compte que parlem de l'administració i que l'administració sempre el que es diu és que els temps de l'administració són molt llargs i qualsevol projecte sabem que s'engega a l'administració gairebé és el primer que et surt, no? Els temps de l'administració són molt llargs i ja ho sabem, que és veritat, que i tota la part burocràtica tot plegat, però el que estem veient és que en el cas dels pisos, en 2 anys s'ha presentat un projecte i es farà realitat un projecte. No sé si això és traslladable en altres àmbits i si també hi ha voluntat que això sigui traslladable en altres àmbits i que es puguin accelerar projectes d'altres àmbits, d'altres àrees, tal com s'ha fet amb els pisos, no? És a dir, de cara... No sé si això també s'ho planteja l'alcaldessa, en tant que, caram, sí, ha sigut exitós això aquí, per què no ho podem fer en una altra àrea, en un altre projecte?
A veure, perquè també hi ha diferències, eh? Aquí jo crec que l'encert va ser trobar la fórmula. Vam trobar la fórmula a través d'aquestes fundacions, sense ànim de lucre, fundacions de l'habitatge, vam trobar els canals idonis. Vull dir, jo ho sé perquè vaig estar amb la legislatura anterior i en l'anterior no s'havien acabat de trobar aquests canals. I en canvi, ara es van poder trobar uns canals que han estat molt més ràpids. Però també podria ser que no els haguéssim trobat. Vull dir, jo crec que això ha estat un encert i de fet hi ha molts municipis que ens han trucat i ens han demanat ajuda perquè ho han vist, no? Realment hem trobat una fórmula que ha estat ràpida i ràpida, diguem, i senzilla, diguem, dins del...
No, dos anys a l'administració, sí, sí, rapidíssim.
Sí, exacte, exacte. Però, en canvi, hi ha moltes altres que no. Vull dir, hi ha altres que... I després també perquè depenia molt gairebé de nosaltres sols, és a dir, de l'Ajuntament. Nosaltres teníem el terreny, nosaltres hem fet els convenis, nosaltres hem parlat amb les fundacions, vull dir, no hem tingut aquesta dependència que a vegades tens molt amb la Generalitat o molt amb l'Estat, o molt com, per exemple, amb el tema de platges, no? Que està la Generalitat, està a Costes, està... Hi ha tants interlocutors que, clar, és molt diferent. Uh-huh. Aquí ha estat bastant una cosa gairebé nostra.
Ara li posaré un exemple, que tinc la sensació que és més d'àmbit local. Però, i no sé si el problema ha estat en què no s'ha trobat la fórmula, també. I és un problema res a veure, o és un problema. És un fet res a veure amb el tema dels pisos, però que no sé si podríem traslladar a la situació. I és l'ascensor i el pas de sotavia, el problema és que no hem trobat la fórmula, perquè això és un assumpte de caire local. Aquí no intervenen Generalitat, ni intervenen altres institucions. I és un problema endèmic, també. Costa d'entendre què passa, com pot ser tan difícil, que, i entenc que aleshores pel que comenta és que no s'ha trobat la fórmula, encara no hem trobat aquesta fórmula que permeti que aquell pas sota la via sigui un pas fàcil, agradable, i que no es trenqui cada dos per tres, i que, no ho sé, no pateixi de tant incivisme, no ho sé.
Jo, sincerament, aquí et diria, jo ho tiraria a terra i ho faria nou. Començaria de zero. Hem parlat amb Renfe diverses vegades per intentar fer l'altre pas sota la via que hi ha, el de Renfe mateix, que a vegades sembla com a més fàcil dir, escolta'm, foradem les parets i passem per allà. És un problema i és cert, amb molta dificultat. Justament l'altre dia ho estava parlant amb el regidor perquè li deia, no podem continuar així, no pot ser que perquè s'espatlli un... A l'ascensor, sobretot, últimament s'espatlla tantíssim, els hi costi tant canviar una peça, que estiguin 3 setmanes per canviar una peça. Evidentment, jo que vinc de l'empresa privada, el primer que diria, bueno, doncs aquesta empresa fora, ja s'ha acabat. Doncs no, hi ha un contracte que no els pot, que, no, que l'ha de complir, que... Aquí és on és la primera cosa on estem lligats. Perquè, clar, al principi jo faria, doncs fem una altra empresa, un altre ascensor. És un problema, però tot i així és un problema que jo també m'he ficat al cap de resoldre. És el que et dic. O canviem aquests ascensors o ho tirem tot a terra i fem un pas nou, perquè és que això no pot ser. No pot ser, és que sóc plenament conscient. És horrible, perquè o no funciona l'ascensor o no funcionen les escales i la gent va amb els carros, els cotxets, amb el carro de la compra. És un drama i has de passar per allà sí o sí. Ara mateix hem parlat justament fa molt poc, fa 3 o 4 dies, el regidor va estar amb l'empresa d'ascensors i els va fer un ultimàtum d'escolta'm, o això es canvia o decididament ens posem a rescindir el contracte per incompliment, perquè no es pot tardar 3 setmanes per una avaria, o fem uns ascensors nous o canviem absolutament. A més, a mi també em costa d'entendre perquè moltes vegades hi ha molts ascensors i moltes escales a l'aire lliure i tampoc és que siguem els únics. No? I a vegades, jo crec que aquí la relació amb l'empresa ha estat molt tortuosa i molt dificultosa. I crec que és aquí on hem d'atacar ara, bàsicament, el problema.
Quan l'alcaldessa parla i deixa anar que tirar-ho a terra i fer-ho tot nou, és que té alguna idea al cap del que faria?
Bueno, algunes coses estic parlant amb alguna gent perquè ens doni alguna idea de canviar-ho radicalment, perquè està clar, quan una cosa no funciona s'ha de canviar. I quan porta tants anys Si em diguessis, bueno, és que porta poc temps, deixem un temps que s'adapti. No, si porta tant de temps que no funciona, això s'ha de canviar.
Però en qualsevol cas, canviar radicalment implicaria igualment ascensors, implicaria igualment escala mecànica, bueno, o no necessàriament?
Bueno, clar, això pues, s'ha de parlar amb experts i amb tècnics que ho sàpiguen i que evidentment ens donin diverses possibilitats i a veure de quina manera ho solventarien. Jo penso que ara ja no sé, segurament això es va fer fa molts anys. Segur que hi ha opcions ara més modernes i més sostenibles i millor sobretot pel ciutadà, que al cap i a la fi és perquè la gent pugui creuar per allà amb normalitat i no que sigui cada vegada que hagis de passar per allà sigui un drama.
Quan l'alcaldessa diu que això se li ha ficat al cap que ho ha d'arreglar, entenc que és que abans que acabi aquesta legislatura aquesta situació s'ha de solucionar?
Home, almenys encaminada. Almenys encaminada. Evidentment, un canvi molt radical no es podrà fer en dos dies, però sí, tant de bo, pogués estar encaminat un canvi. No sé si del projecte o fer algun canvi perquè realment es vegi que... Per mi és un dels temes que m'amoïna més ara per ara. I exceder?
No,
és un pas sota la via, sembla una...
No, però és que li amoïna a vostè i li amoïna a molts sitjatants perquè és que realment és veritat sí. Que és el pas que uneix el que és el poble sec amb el centre del poble, perquè ja passen centenars, milers de persones cada dia. No hi ha, clar, no hi ha gaires més passos, és a dir, i per molta gent baixar fins al de l'Oasis doncs, representa doncs, un esforç gran, diguéssim, no? Per tant, clar... És,
ja et dic que nosaltres vam parlar amb Renfe per obrir-ho, per on està el mercat,
sí.
Obrir-la, que ja està fet un túnel, passar per sota i obrir l'altra banda. Nosaltres això ens semblava com el més ràpid i el més senzill. Però aquí la Adif ens ha posat moltes pegues perquè ells no, el pas és molt estret, no el volen fer més gran perquè entenen que bé, el tren passa per sobre i no estan per fer-ho ells aquest pas. Vaja, no. Sí que ens van dir fins i tot que ens farien un anàlisi més complet de per què no ho veuen tant, però nosaltres potser ara per ara és el que veiem més fàcil i més senzill, ens semblava, no?
Uh-huh.
Ampliar una mica el pas que hi ha allà sota i fer unes sortides que no ens semblen tan complicades.
Però en qualsevol cas Adif ha dit que no.
Adif, de moment, quan ens vam reunir nosaltres, ens va dir que ells ho veien molt complicat. Molt complicat per això, perquè entenien que el pas s'ha de fer més gran i fer un pas més gran ja complica, perquè clar, ja afecta molt a la via.
Per tant, ens quedem que el més factible serà que hi hagi un canvi profund, profund en no, l'actual pas sota via i on hi ha ara els ascensors i les escales mecàniques i un canvi que ja veurem com seria, però un canvi profund, entenc, eh? És a dir, no canviar dos peces o pintar-li no. O canviar-li la cara. Estem parlant de fins i tot poder canviar el disseny del pas de sota via.
Exacte, sí.
Vinga, anem a una altra... També altres preocupacions vilatanes que també representen d'alguna manera creixement. L'altre dia, parlant amb la directora del CAP de Sitges, ens va confirmar que el 2022 ja era una petita ampliació d'aquest CAP. No sabem en quin format encara, si serà un petit mòdul o, bueno, en qualsevol cas, serà una ampliació que permetrà més o menys 6 consultes més. Entenc que l'alcaldessa també n'està al corrent i no sé si aquesta és una ampliació primera que d'alguna manera preveu una ampliació més gran, perquè, i ara ho estem veient amb aquesta pandèmia, no? Que el CAP de Sitges doncs, requereix de créixer, no? De creixement.
Sí, evidentment, el CAP és necessari que creixi. Aquí nosaltres també hem parlat molt amb Salut i hi havia dues opcions. O fer dos ambulatoris, que és el que nosaltres teníem almenys al principi pensat, fins i tot quan vam fer un pla d'equipaments es va reservar un espai per fer un segon ambulatori, o ampliar el que hi havia, era l'altra opció. Sembla ser que la Generalitat ara per ara està per ampliar, no està per fer dos ambulatoris. I clar, això depèn d'ells. És veritat que nosaltres podem explicar moltes coses, però al final la competència és 100% d'ells. Ells estan més per ampliar. O fer-ne un nou, però un sol. És les dues coses. Han vingut diverses vegades, han vingut a veure les diferents opcions de terreny, a on es podria fer un sol, o què passa amb aquest si s'amplia... I, mentrestant, el que sí faran aquesta ampliació de mòduls. Però això no és definitiu, no? El que ells volen és ampliar-lo. Podria créixer per dalt, perquè es pot ampliar per dalt aquest ambulatori. Nosaltres també som bastant defensors de que la zona on està l'ambulatori és una bona zona. És una zona on tothom la coneix, és un nucli molt central i, per tant, fer un CAP nou, un ambulatori nou més lluny, malgrat hi hauria més pàrquing, segur, perquè ara no n'hi ha, o potser hi podria ser molt gran i podria estar, però clar, allunyar-lo d'on està ara, nosaltres tampoc som partidaris, som més partidaris o de deixar aquest on està i fer-ne un altre, o d'ampliar aquest, perquè el lloc creiem que és que és l'idoni. I així ho hem traslladat a la Generalitat i a Salut. Ara, en breu, bueno, penso que a final de mes, la regidora Elisabet Pérez ja també ha concretat una visita perquè tornen a venir aquí i tornarem a parlar del tema aquest de l'ampliació del CAP.
Però i es parlen de terminis perquè el que sabem és que hi haurà aquesta petita ampliació de mòduls que representaria unes 6 consultes més, que serà com un mòdul afegit d'alguna manera, entenc, pel que explica en l'actual sí. CAP, a finals del 2022. No sé si es parlen de terminis de cara a aquesta gran ampliació o aquest altre nou CAP que es podria fer. No sé si estan parlant de terminis, si ja s'estan posant dates, entenent que també la pandèmia ens està evidenciant, no? La necessitat que té el municipi.
A veure, no vam parlar de terminis, però entenem nosaltres que, dins dels terminis que té la Generalitat, que sí que és un projecte que el tenen per fer. O sigui, que en els propers, no sé, 4, 5 anys o així, això s'hauria de fer. Perquè veiem això, no? Que ells han tingut molt d'interès, que han vingut diverses vegades, que han insistit, que han dit ara farem aquesta ampliació provisional, però estem estudiant de quina manera fem l'ampliació. O sigui, jo crec que és en un termini relativament curt que es vol fer.
Doncs haurem d'esperar a veure si Salut, que també entenc que ara té altres problemes, no? Que anar pensant en ampliar CAPs amb tot el tema de la pandèmia. No sé si això també probablement hagi retardat projectes com aquest, però en qualsevol cas es confirma aquesta ampliació de cara al 2022, aquest mòdul que doncs, permetrà una mica més de consultes i per tant també entenc que més professionals. Ens queden pocs minuts, alcaldessa. Jo, clar, ara li vull preguntar per probablement dos de les preocupacions que tenen més sitgetans al cap en aquests moments. La primera és la dels més, i la tenen els més petits, és la cavalcada de Reis. Jo no sé si ja hem vist en algun municipi, crec que era Rubí, que havien decidit cancel·lar-la per temes de la Covid. No sé si a Sitges està sobre la taula la possibilitat de cancel·lar la cavalcada de Reis, que aquest any havia de tornar a ser presencial.
No. No està sobre la taula, perquè a més hem parlat amb Salut i tot, i de moment en cap cas han dit, evidentment, s'ha de controlar. Hi haurà algun canvi, això sí, hi haurà algun canvi.
Un canvi respecte al que estava previst, diguéssim.
Sí, a on te'l rebrem, o a veure com, això sí, que amb els Reis potser els hi farem fer algun canvi, però, en fi, com són màgics ja s'ho trobaran, no hi haurà problema. Farem algun canvi, sobretot per evitar aglomeracions. És l'únic, però nosaltres la cavalcada la volem fer igualment i entenem que la gent en aquest sentit segur que tothom respondrà bé, no? Per no fer aquestes aglomeracions, que és l'únic que ens preocupa en aquest moment.
Per tant, els nens podran sortir. L'any passat ja ho vam poder fer, en el cas de Sitges s'ha de dir que en aquest cas la comissió s'ho va córrer molt.
Sí, ara també estan treballant molt per fer-ho. Això és el que he dit, alguns petits canvis, però endavant.
Però hi haurà cavalcada, en qualsevol cas serà cavalcada. Sí, serà cavalcada de Reis. D'acord. L'altra preocupació, que no sé si ens podrà dir res o avançar res, alcaldessa, i és el carnaval. Clar, és que creus que el carnaval de Sitges no es prepara en dos dies i ja fa molts mesos que la gent prepara el carnaval. I clar, ningú s'esperava aquesta sisena onada ni aquesta situació actual. Clar, hi ha molta gent que diu, i vols dir que podrem fer carnaval? Tal com el tenim entès nosaltres, el carnaval de Sitges, estant com estem ara i sabent que les previsions és que el mes de gener no sigui un mes fàcil tampoc ni relaxat per assumptes de pandèmia?
Sí, a tots ens preocupa, evidentment, el carnaval, però jo també, nosaltres estem organitzant, en principi, en format bastant normal, però sí que estem preparant algunes opcions per si de cas, algun plan B, sempre el tenim preparat i penso que farem com altres esdeveniments que ens ha passat, que si a últim moment ens hem d'adaptar al que sigui, així ho farem. Però en principi nosaltres estem oberts a fer un carnaval amb rua, amb alguna activitat potser canviada, però les rues igual i endavant. I si uns dies abans ens trobem amb una altra pujada, doncs ja ens inventarem alguna cosa segur.
És a dir, a hores d'ara les rues de carnaval es mantenen.
Sí. Sí, es mantenen, hem parlat també ja amb policia, sobretot, que és amb qui parlem més sempre, pels recorreguts, per les festes de després, també estem ja fent algun plan B, alguna opció, tot això ho estem mirant bastant i en principi, per tant, sí que hi ha algunes diferències de lo de sempre, però la rua, sobretot, l'estem treballant bastant, bastant molt semblant ja a un carnaval normal.
Però segur que ara hi ha gent ara que respira, eh? Perquè, clar, és que les disfresses estan molt avançades, algunes ja. Estan molt, molt avançades perquè el que dèiem, que el Carnaval de Sitges no és una cosa que es prepara d'avui per demà, no? I a més tant, a més que veníem ja d'un any en blanc, no? Que amb el tema del carnaval la rua ja no hi havia estat l'any passat i que la gent té ganes, i això ens ha agafat una mica sense esperar-ho gaire aquesta sisena onada. Alcaldessa, no sé si ha fet la carta als Reis, l'alcaldessa de Sitges.
Home, jo el meu primer desig, com el desig que té absolutament tothom, que és que tinguem molta salut. Que tinguem molta salut aquest any, i en fi, i que sigui un any millor, que la gent tingui feina, que la gent pugui viure tranquil·la, amb felicitat, no? Que els nens disfrutin de les festes, en fi, el que desitgem tots. Jo només vull treballar amb tranquil·litat i pel poble, sobretot, i penso que aquest any el desig número 1 serà la salut per tothom, segur.
No sé si l'alcaldessa posarà la llista a tornar a ser candidata.
Ai.
O no hi pensa, en això, ara?
Encara tinc un temps per pensar-m'ho, no molt, però encara tinc.
No gaire.
No massa.
En qualsevol cas, d'alguna manera sí que sempre es quedaran que ha estat l'alcaldessa de la pandèmia.
Sí, això ja no m'ho traurà ningú, veus? És veritat, la primera dona i l'alcaldessa de la pandèmia.
Sí, sí. Sí, com hi ha hagut exacte altres títols, no?, que han anat lligats a la pandèmia, doncs bé, esperem que sigui l'única pandèmia, que no, com a mínim la que vivim nosaltres, segurament no en humanitat, però no que sigui l'única. Alcaldessa, moltes gràcies per haver-nos atès, que acabi de passar bones festes, no sé si està de vacances o està en actiu, i que acabi l'any bé i que el que vingui sigui molt millor.
Moltíssimes gràcies i moltes gràcies a vosaltres, en actiu telemàticament com vosaltres, i així, que vosaltres també us adapteu ràpidament, que no passa res si s'ha de fer telemàtic, perquè aquí no s'atura res. Jo penso que això és molt important. No ens aturem ningú en res absolutament. Ho fem telemàticament, ho fem com sigui, però la qüestió és treballar pel poble i treballar amb ganes i amb il·lusió, i esperant que aquest 2022 segur que serà l'any de la recuperació i un any molt millor.
Aquest 2022, gràcies a vostè, aquest 2022 ha de ser l'any de tantes coses, ha de ser l'any de tantes coses, no només a Sitges, també.
No sé si ens hi cabrà, amb 365 dies.
Ho intentarem. Alcaldessa, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Adéu-siau. Bon dia.